Bon dia.
Bon dia, Sant Jordi tranquil i sense gaires novetats al cel.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 23 d'abril, dia de Sant Jordi. A Palafrugell han vist sortir el sol fa justament una hora i 7 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Avui, com deia l'Isaac Vilà, diada de Sant Jordi ben tranquil, amb sol al matí i núvols a la tarda, sense precipitació destacable. Potser de cara al vespre algun ruixat escadusser a l'interior, però serà ben poca cosa. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè avui farem un repàs de les principals activitats que podrem trobar al Baix Empordà durant aquesta diada de Sant Jordi. Passarem per Palafrugell, per la Bisbal, per Santa Cristina, per Calonge o també per Sant Feliu de Guíxols, entre d'altres municipis. A més, destacarem que les exportacions gironines s'han alentit durant el mes de febrer, sobretot marcades pel descens en el 8% de les càrnies. I destacarem que dues empreses són candidates al nou contracte de neteja i recollida de residus a Palafrugell. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el director de la Fundació Jordi Comas Matamala, el senyor Martí Sabrià, sobre el 12è memorial Jordi Comas, que se celebrarà demà mateix a l'Hotel Costa Brava a partir de les 8 del vespre. I parlarem també amb la membre de l'associació i biòloga marina, que participa, com dèiem, a l'associació No a 18 Nusos, Clàudia Oladell, sobre la desaparició dels cetacis de la Costa Brava, de la qual alertaven aquesta entitat fa uns dies. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Tenim en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia i bon Sant Jordi.
Gràcies, igualment per tu. Carla, bon dia.
Hola, Maria, bon dia.
També saludem a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Tal com avançàvem, farem un repàs a totes les activitats que podrem trobar per aquesta diada de Sant Jordi al Baix Empordà. I és que avui, dimecres 23 d'abril, la diada de Sant Jordi omple de llibres, roses i activitats als carrers dels municipis de la comarca de la Bisbal. A Santa Cristina, cada poble ha preparat una jornada festiva amb propostes per infants, famílies i també amants de la cultura. Repassarem, com dèiem, els actes poble per poble i, a més, Ràdio Capital serà en directe tot el matí des de Calonge i a la tarda des de diferents punts del Baix Empordà. A Palafrugell, la Fira de Llibres i Roses també omplirà el centre, Dani.
El Teatre Municipal acollirà el Premi Escolar Mestre Sagrera i hi haurà sardanes a Plaça Nova, la lectura continuada de Josep Pla, espectacles familiars, una gincama literària i portes obertes als equipaments culturals. Ràdio Palafrugell emetrà un programa especial des del carrer Cavallers.
Doncs de seguida ampliarem totes aquestes activitats que tindrem tant a Palafrugell com a Sant Feliu, també a Calonge, però ara hem de destacar que les exportacions gironines s'alenteixen el mes de febrer marcades pel descens en el 8% de les càrnies, Carla.
Segons recull l'estadística del Ministeri, al febrer les firmes de la demarcació han exportat per valor de 690 milions d'euros. Per volum, el sector que més ha baixat en vendes és el clúster carni.
I parlem de neteja perquè dues empreses són candidates al nou contracte de neteja i recollida de residus a Palafrugell.
Doncs sí, hi ha dues empreses candidates al nou contracte de recollida d'escombraries i neteja viària de Palafrugell. En l'última edició, en l'últim contracte, va quedar desert perquè no es va presentar ningú. Ara un equip de tècniques de l'Ajuntament ha de valorar les diferents ofertes. L'alcaldessa, Laura Millán, destaca que han volgut fer l'anàlisi amb un equip intern perquè és el qui coneix millor la realitat del municipi.
I canviem de tema perquè Antoni Carreras, nomenat nou cap de la policia local de Torroella de Montgrí. Oriol.
Ha agafat el relleu de Vicenç Montero, que ha deixat el càrrec per jubilació. Carrera arriba amb una trajectòria professional de més de 35 anys en diferents cossos de seguretat. Ha treballat a les policies municipals de Girona i Olot i ha estat cap de policia local a Palafolls i Sarrià de Ter, entre d'altres.
canviem de tema perquè el Departament d'Agricultura abona més de 145.000 euros de l'ajuda agroambiental als conreus sostenibles de la campanya 2024 al Baix Empordà.
Es tracta d'un ajut destinat a impulsar els conreus sostenibles. Aquesta línia de subvencions s'emmarca dins el pla estratègic de la política agrària comuna vigent fins al 2027. Els pagaments compten amb el suport del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
I encetem la plana cultural perquè l'orquestra Diversiones celebrarà el 20è aniversari de la banda el proper 10 de maig amb una programació digna d'una festa major a Girona. Els actes arrencaran amb una fanzone a la plaça Salvador Espriu amb un concert de Mam i Pipa i posteriorment es farà una cercavila amb imatgeria popular que desembocarà a la Devesa amb un concert a la Fira de Girona. Allà hi haurà concerts de Miquel del Roig, DJ Dolça i finalment l'orquestra Diversiones que comptarà amb diferents col·laboracions. De moment la banda ja ha venut més de 5.000 entrades de les 6.000 que hi ha a la venda. El líder del grup ha anunciat que preveuen esgotar les entrades per una festa que homenatjarà la cultura popular en totes les seves vessants. I acabem la plana cultural amb la cinquena fira del joc Ludum de Corçà que torna aquest dissabte amb propostes per tots els públics, Carla.
Amb un clar enfocament familiar, la fira vol posar en valor el joc com l'eina d'aprenentatge i cohesió social i ho fa amb un ampli ventall d'activitats dissenyades per a totes les edats.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i és que l'actualitat papal ens porta cap a Roma perquè les exèquies públiques del Papa Francesc es podran visitar a partir d'aquest dimecres amb el trasllat del fèretre a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Els fidels podran acomiadar-se del pontífex durant 3 dies fins dissabte quan tindrà lloc el funeral i també el sepeli del Sant Pare. I és que fins aquest dimarts el cos de Francesc, que va morir aquest dilluns als 88 anys a causa d'un ictus, ha estat vetllat a la capella de la seva residència Santa Marta, com ell mateix havia demanat, però com dèiem, aquest dimecres els fidels i també turistes podran acostar-se a la Basílica de Sant Pere, on es podrà visitar aquest fèretre durant 3 jornades. I és que també hem de destacar que la llista de cardenals que escolliran el pròxim papa després de la mort de Francesc s'ha escurçat aquest dimarts perquè ha passat de 135 a 133 per la renúncia de 2 cardenals, l'espanyol Antonio Cañizares i també el bosni Vigno Puljic, tots dos per motius de salut. I és que Cañizares, de 79 anys i mig, és el cardenal arcabisbe emèrit de València des d'octubre de 2022, quan Francesc va acceptar la seva renúncia i per mig any podria ser elector del conclave. En el cas de Puljic, que té la mateixa edat i també és cardenal arcabisbe emèrit, en aquest cas de Sarajevo, ha dit que ni tan sols viatjarà a Roma, a menys que el Vaticà li ho demani específicament. I hem de donar una notícia doncs, negativa, perquè com a mínim 26 persones han mort i 13 han resultat ferides aquest dimarts en un atac contra turistes a la regió índia del Caixmir. Aquest és l'últim balanç d'aquest atac reivindicat per un grup d'insurgents nacionalistes d'aquest territori que es disputen l'Índia i el Pakistan. Les víctimes són turistes, la majoria d'ells nacionals, que visitaven aquesta popular destinació del Palgam. I anem fins a Bèlgica perquè un tribunal de primera instància a Lovaina ha condemnat aquest dimarts 2 periodistes espanyols per haver gravat i difós imatges de Carles Puigdemont i Toni Comín al gener del 2018. En els missatges gravats al telèfon mòbil de Comín per un equip de Telecinco, Puigdemont es mostrava pessimista després que el Parlament hagués desconvocat el ple que l'havia d'investir com a president. I canviem de tema perquè l'agència de representació de l'artista Lola Índigo ha confirmat aquest dimarts la cancel·lació del concert que tenia previst fer a l'RCD Stadium el 12 de juliol. En un comunicat publicat a XGTS, que és l'agència de representació de la cantant, explica que tornarà els diners de les entrades durant els pròxims dies. I és que durant les darreres hores, l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat, que és on es troba l'RCD Stadium, havia retret a la cantant que continués venent entrades tot i no disposar del permís necessari per fer l'actuació. Per tant, aquests diners s'acabaran retornant a totes aquelles persones que havien comprat entrades. I avui, diada de Sant Jordi, com dèiem, i volem conèixer el temps que ens espera per avui. Per això saludem l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Un dels grans dubtes i un dels grans patiments per llibreters i també per aquelles persones que vulguin sortir aquest Sant Jordi a gaudir de les roses, els llibres i totes les activitats que tindrem a la comarca, és la pluja. Hauríem de patir gaire avui?
Tothom tranquil, no hem de patir per la pluja avui al Baix Empordà. Serà una jornada plenament primaveral i agradable. Per tant, diada de Sant Jordi ben tranquil·la, amb sol al matí i més núvols a la tarda, sense precipitació destacable. Potser, de cara al vespre, com va passar ahir dimarts, algun ruixat es caducé a l'interior, però ben poca cosa en general. Com dèiem, temperatures agradables però sense excessos, al voltant dels 18 a 20 graus de màxima. Mar tranquil·la i vent de garbí a la tarda, més destacable al sud del Cap de Begur. Demà repetirem el mateix tipus de temps.
Doncs bones notícies pels llibreters, també per a aquelles persones que vulguin visitar tots els municipis del Baix Empordà amb aquestes activitats que podrem gaudir de Sant Jordi amb aquest sol que ja ens acompanya realment, però que ens acompanyarà durant tota la jornada. Moltíssimes gràcies, Isaac Vila, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta Marc Traité.
Una fotografia inesperada i una lliçó sobre com viure el divorci. En els darrers anys, especialment als Estats Units, ha anat prenent força una nova mirada sobre el divorci. Davant la visió tradicional que l'associa amb el fracàs o la pèrdua, emergeix un enfocament que entén aquesta etapa no com un final tràgic, sinó com una transició vital que mereix ser viscuda de manera conscient i sense ocultar-se. Aquesta transformació no només reflecteix canvis culturals, sinó també una evolució en la manera d'entendre les relacions humanes i la salut emocional. Com a advocat de família, he vist moltes separacions, però recordo especialment una situació que em va fer replantejar aquesta visió. Sortint del jutjat, després de ratificar un conveni de divorci, la clienta em va demanar si podia fer una fotografia d'ella i el seu ja exmarit a les escales del jutjat. Em vaig quedar sorprès. Per més bon ambient que hi pugui haver en una ratificació, mai no m'havien demanat res semblant. Li vaig dir, esclar. Vaig fer la fotografia. I potser per la cara de sorprès que feia, ell em va comentar que no hauria de ser estrany fer fotografies. És un moment important, que no cal ocultar. Si es comparteixen casaments, inauguracions de cases, batejos o aniversaris, per què no celebrar que s'ha tancat el tema del divorci? Que tothom sàpiga que torno a començar i que estic bé. Vaig pensar que tenia tota la raó del món. Em va explicar fins i tot que als Estats Units ja és habitual fer festes de divorci i que alguns psicòlegs recomanen fer-ho com a part del procés de dol i de reinici. Aquest tipus d'actitud reflecteix una visió nova del divorci que cada cop més professionals del dret i de la psicologia defensem. Des del punt de vista jurídic, el divorci col·laboratiu aposta per una resolució pacífica, basada en el diàleg i l'acord, amb l'acompanyament de mediadors i terapeutes. Des del vessant emocional, es reconeix el valor dels rituals de tancament per donar sentit als moments de canvi. I en aquest context han sortit les anomenades divorce party, o festes de divorci. Lluny de la frivolitat, aquestes celebracions serveixen per reconèixer una etapa tancada i donar la benvinguda a una nova vida. A vegades són íntimes, d'altres més socials, però totes tenen en comú la voluntat de no amagar el canvi, sinó viure'l amb dignitat, gratitud i esperança. La societat està canviant. Si celebrem els començaments, potser també hauríem d'aprendre a acomiadar-nos dels finals amb serenor i reconeixement. El divorci no deixa de ser un moment clau en la vida d'una persona. No és un fracàs, és una decisió que sovint implica valentia, autocura i maduresa. I potser sí, també mereix una fotografia.
Doncs una reflexió bastant interessant i en aquest sentit de tancament està molt ben feta. Per tant, moltíssimes gràcies, Marc Traité, per aquesta reflexió i per donar aquests passos, no?, a aquelles persones que s'acaben divorciant. Però nosaltres intentem mantenir l'espurna i per això posem una mica de música amb Stay Homes i Figaflaues amb aquesta espurna i amb aquesta espurna de l'amor tan característica de la diada de Sant Jordi.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú, la llum al fons del pou, brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100% per... Els somnis dinosaures, dinotar-se en fales tanta. Vereno, vereno, ja que estic vereno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aire. Veneno, veneno, la pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així. Quin fart de patir. M'has cridat a les onades. No penso en la tornada, només en el camí. Quan no estem dormint, tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits, tot i que els somnis són bonics.
Intentarem connectar d'aquí uns minuts amb Martí Sabrià per parlar d'aquesta jornada que organitzen des de la Fundació Jordi Comas Matamala. Escoltem una mica de música per intentar recuperar la trucada amb detalls i a fora plou.
Està cançó tirat pel llit de l'habitació. Tan fàcil, tan fàcil, sortia tot tan fàcil. Jo estava al costat de la llar de foc, vaig veure que feia una altra cançó. Tan ràpid, que no vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba. M'ha encantat quan plou, perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou, has dit una frase nova. M'ha regalat una cançó per tota la vida. Oh,
m'encanta, sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, tu i jo en un escena on hi havia un petó.
I ara que tot és tan fàcil, tan fàcil, tan ràpid i tan fàcil.
I els núvols se'n van i escampen la boira, i el dia té pinta que se'ns està arreglant. M'ha regalat una cançó perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba. M'encanta quan plou perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou m'has dit una frase nova.
Com dèiem abans, aquest dijous 24 d'abril se celebra a partir de les 8 del vespre a l'Hotel Costa Brava el 12è Memorial Jordi Comas, un acte que serveix per fer una valoració i la trajectòria de la Fundació Jordi Comas Matamala, també presentar el programa d'activitats i donar els premis TE de Turisme. I per parlar de tots aquests actes que se celebraran demà, ens visita el Supermatí el director de la Fundació Jordi Comas Matamala, el senyor Martí Sabrià. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. I és que sabem, no?, que fareu una valoració de la trajectòria de la Fundació en aquest acte, però, esclar, són 10 anys, no?, d'existència formal de la Fundació Jordi Comas Matamala. Esclar, com han estat, no?, aquests 10 anys d'existència de la Fundació?
Bé, la mort sobtada d'en Jordi va produir, doncs, tot un moviment de gent afí, de gent que havia col·laborat o treballat amb ell des de diferents àmbits, des del món polític, des del món d'organitzacions empresarials, i això va ser una mica caòtic, no? Hi va haver una reacció emocional perquè tots ens van quedar molt frapats quan va passar l'incident. I després, al cap d'un temps, al cap d'un parell d'anys, 3 anys exactament, o 2 anys i mig, vam constituir formalment la fundació per tenir una empara jurídica i, a més, per donar-li un sentit i una pervivència en el temps, no? Avui, precisament, doncs, es compleixen els 10 anys de la fundació formal... Perdó, avui no... Demà, 24 d'abril, es compliran 10 anys i hem volgut fer coincidir les dues coses. Tradicionalment hem fet aquest memorial, aquest acte de record a en Jordi, al voltant sempre de Sant Jordi, però un guany normalment un divendres, el primer divendres després de Sant Jordi, i un guany ho hem fet el dijous per aquesta plena coincidència amb el 10è aniversari. Què hem passat en aquests 10 anys? Doncs bé, jo crec que hem anat ajustant una mica els objectius. Era complicat, en Jordi era un home polifacètic, però ens va semblar que bàsicament el fil conductor de la vida d'en Jordi havia sigut el turisme, i per tant ens definim com una entitat que crea pensament turístic. Com crear potser és una mica exagerat, però en tot cas que difon pensament turístic en una bona direcció, en una direcció de la sostenibilitat, del turisme responsable, del turisme de qualitat. Per tant, aquesta és la feina de la Fundació. Hem anat eixamplant una mica l'àmbit d'actuació. Al principi eren només conferències, ara han sigut conferències, han sigut o són cada mes algun article d'algun personatge important al seu sector, però lluny en general lluny, no sempre, però en general lluny de la gent que es mou dintre del mateix món turístic, sinó que ens interessa molt l'opinió de paisatgistes, arquitectes, filòsofs, artistes, és a dir, tota aquella gent que també viu el turisme, però que el viu d'una manera passiva, perquè entre tots siguem capaços de constituir una oferta que no ofengui ningú, que tothom se'n senti orgullós, no? I aquest és el paper de la Fundació, i així seguim. Aquesta és la idea. Per donar una mica de continguts al memorial, sí. Portem 8 anys atorgant uns premis que són també reconeixement a altres persones que, com el Jordi, han tingut un paper important en el món del turisme a través de la seva trajectòria professional. I això és el que farem demà, també guardonar tres persones i una entitat. D'una banda, el Joan Santolària, un mariner desaparegut però molt, molt important en el charter nàutic a la Costa Brava, que ens va deixar el passat desembre de manera sobtada. El Josep Francesc Valls, professor primer de SADE, ara de l'UPF, però que ha sigut un gran predicador del turisme en sentit, del turisme responsable. Un guardó també per uns companys vostres de mitjans, que és Televisió Costa Brava, que ens ha ajudat a tots a traslladar les notícies de la Fundació, però també en general el que passa en el món del turisme a les nostres contrades. I finalment, un guardó que es diu Premi Pioner, que el donem conjuntament amb dues fundacions més, també de l'àmbit del món turístic, una SET Fundació i l'altra és Fundació Climent Guitart, que el donem al Josep Maria Cama, que és la persona que va portar a Catalunya el primer parc aquàtic, ara n'és titular de 3, però sobretot va ser la primera persona que a finals dels 80 va portar als Estats Units el model de parc aquàtic, i amb èxit, perquè ara n'hi ha molts a Catalunya i tots funcionen.
I, esclar, entenc, no?, que també aquest model turístic, des de que vau començar a treballar des de la Fundació, ha canviat, no?, en aquests 10 anys. És a dir, com ha evolucionat aquest model turístic que coneixem avui dia?
Bé, cert, el turisme és una activitat que varia constantment, perquè al final és un reflex de la societat. La societat ha canviat i ha passat una cosa que potser no podíem ni sospitar, no fa 10 anys, potser sí, però fa 30 no, que és que pràcticament viatjar ha esdevingut desitjada per la majoria dels humans, és a dir, una manera de coneixement, però també una manera d'oci molt practicada. El low cost va canviar, diguéssim, el paradigma del turisme. És fàcil viatjar, és fàcil viatjar a prop, és fàcil viatjar lluny, i evidentment el turisme, en un moment determinat, quan ens barallàvem perquè en vinguessin més, ara, almenys algunes entitats com la nostra, ja no ens barallem perquè en vinguin més, sinó volem que en vinguin els que hi queben, els que no molesten, els que no s'aturen l'espai, i per tant creiem que hem tocat sostre en moments determinats de l'any, i som de la poca gent, crec, que encara, o que en aquest moment predica això, és a dir, no cal més turisme, potser cal un turisme més distribuït, potser hi ha mesos de l'any en què sí que pot venir més gent, i l'única manera que vingui gent en altres moments de l'any és que el sol i la platja no sigui l'element del viatge. Per tant, la gastronomia, la cultura, els festivals, tot això són elements que hem de potenciar i que hem de posar al front de la nostra oferta turística per aconseguir això, que el mes de febrer, que el mes de març, que el mes d'abril o que el mes de novembre venir a la Costa Brava o aquesta denominació que cada cop fem servir més, venir a l'Empordà, que potser té aquesta connotació no tant de franja litoral, sinó de territori que va del mar a la carena de les Gavarres, doncs tingui uns públics i uns visitants que s'interessin per la nostra manera de fer, per la nostra manera de viure, i per allò que som capaços d'oferir com a proposta cultural i ociosa.
Per tant, és aquesta voluntat de desestacionalitzar el turisme més enllà de l'estiu a través d'aquestes propostes, no?
Sí, aviam, jo ara sóc el director de la Fundació, però ja m'he passat la vida fent això, no? Portant golfistes fa 30 anys, portant senderistes fa 25 anys, portant cicloturistes fa 20 anys, exhibint la gastronomia empordanesa quan ningú en parlava i tot semblava que havia de ser la cuina francesa. Ja, és a dir, que ja hi ha gent en el territori que hem treballat amb aquesta idea, no? A l'Empordà es pot venir a fer moltes coses, es viu molt bé, el clima de tot l'any, no només el clima d'estiu, és bo per cada moment, per un perfil de clients diferents, però és evident que quan el mes de febrer vas a un camp de golf i el veus ple d'escandinaus i han sortit del seu país a menys 14 graus i aquí estan a més 14, aquests 25 graus de diferència justifiquen perfectament l'escapada d'hivern quan estan colgats de neu i passant molt de fred, i que vinc aquí i sembla que el temps és meravellós, i en realitat és així. I nosaltres tot prou feines tenim fred, diguéssim, tot l'any, perquè n'ha fet molt poca, per exemple, que estiguem.
Sí.
I clar, hi ha gent que viu en països amb latituds nòrdiques on exhibir aquesta bona climatologia, per exemple, és una excusa. Explicar que en aquest país es menja molt bé, que tenim una cuina pròpia, que tenim una cuina autòctona, que no es repeteix pràcticament amb tot el món, i ni tan sols a la Mediterrània, que sí que tenim coses en comú amb altres països, però tenim una cuina, diguéssim, molt identitària. Tot això són elements que han anat guanyant pes també una mica per això que comentàvem abans, pel canvi social. La gent ja ha viatjat força, la majoria de la gent ha anat a molts llocs, i nosaltres som un lloc recurrent, ben ubicat en una cantonada del Mediterrani, relativament propers a les zones més denses poblacionals d'Europa, tant el mercat britànic com l'alemany, com el belga, com l'holandès, com l'escandinau, com el polonès actualment. Per tant, bé, jo crec que el país té moltes possibilitats i que ens hem de posar al cap això, que ho hem de fer bé, i que no es tracta de portar-ne més, sinó que es tracta de repartir-los millor i intentar, a més, que sigui gent de prou poder adquisitiu com perquè el que deixin en el territori ens compensi, diguéssim, aquesta molèstia,
sí,
de vegades de tenir que compartir allò que ens sentim nostre amb gent de fora. No? Mm-hmm.
Doncs estarem molt pendents de les jornades de demà de la Fundació Jordi Comas Matamala, que se celebraran en aquest hotel Costa Brava a partir de les 8 del vespre. Entenc que encara es pot fer reserva prèvia per aquells que vulguin assistir a l'entrega de premis, i
sí,
també, no?
Sí, pot entrar a la web de la Fundació, com que la festa és una festa amb sopar, cal adquirir el tiquet, em sembla que ahir nit en quedaven una dotzena, per tant, si algú se li ha passat i es vol apuntar, encara hi seria temps. Entrar a la web de la Fundació jordicomas.org i allà trobarà la possibilitat de fer la inscripció i el pagament d'aquesta reserva.
Doncs moltíssimes gràcies, Martí Sabrià, per explicar-nos una mica més aquestes jornades, i també estarem pendents de com evoluciona aquest turisme a la Costa Brava. Moltíssimes gràcies.
A vostès. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia. I quan passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, perquè avui dimecres és 23 d'abril, la Diada de Sant Jordi, que omple de llibres, roses i activitats als carrers dels municipis del Baix Empordà. De la Bisbal a Santa Cristina, cada poble ha preparat una jornada festiva amb propostes pels més petits, per les famílies i també pels amants de la cultura. Repassem les principals activitats que hi haurà poble per poble, i és que la Bisbal proposa una jornada plena de literatura, música i activitats familiars. Hi haurà un espectacle per nadons, la princesa de Sant Jordi, també lectures escolars, sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles, i també tallers com el Drac Bufador. A la tarda es llegirà el manifest de Sant Jordi i es farà una lectura en veu alta oberta a tothom. Durant tot el dia també hi haurà fira de llibres i roses al carrer Ample. Però ara anem fins a Palafrugell, perquè la fira de llibres llibres i roses omplirà els carrers del centre amb la participació de llibreries, floristeries i també diverses entitats, Dani.
La Fira de Llibres i Roses s'instal·larà als carrers del centre, des de Plaça Nova i per tot el carrer Cavallers i el carrer dels Valls, amb la participació de llibreries, floristes i entitats locals. Al matí comença amb el lliurament del 40è Premi Escolar Mestre Sagrera, 11:15, al Teatre Municipal, amb una actuació de l'Escola Sant Jordi. A les 12, la Cobla, la principal de la Bisbal, oferirà una audició de sardanes a Plaça Nova, i durant tota la jornada, Ràdio Palafrugell emetrà un programa especial en directe des del carrer de Cavallers, amb connexions, entrevistes i música. Un dels actes destacats de la tarda serà la lectura continuada de Josep Pla. En aquesta edició es llegirà El Campanaret i es farà de 4 a 8 de la tarda al vestíbul del Teatre Municipal, amb homenatge a Rosa Regàs inclosa i també la interpretació simultània en llengua de signes. També a la tarda hi haurà l'espectacle familiar L'Arc de Sant Martí i la Lluna, a la plaça Armengarda, una gincama literària als comerços de Palafrugell, associats a Oxigen, activitats i tallers familiars a Can Màrio i portes obertes a la Fundació Josep Pla, al Museu del Suro i a la Fundació Vila Casas.
I a Calonge i Sant Antoni celebraran la Diada amb un ampli programa que inclou poesia, música i arts escèniques. Durant el dia hi haurà micro obert, racó de lectura i també cadires en vers, una instal·lació poètica interactiva. A més, hi haurà concerts amb Paula Lucea i el grup Litus al Cub, microteatre, micro Shakespeare, música itinerant pels carrers antics, també taller de coquedames i de xapes i fira de llibres, roses i vi al casc antic. Ràdio Capital, a més, hi farà un programa especial en directe. I a Torroella de Montgrí, l'Estartit, la Fira de Llibres, Roses i Entitats omplirà la plaça de la Vila i la plaça de l'Església. A Torroella es farà el lliurament de premis literaris al Càlam amb acompanyament coral i a la tarda sardanes a la plaça Mestre Pere Rigau. A l'Estartit, bingo de llibres i roses, tallers infantils, contacontes, lectura i espectacle del grup Argent Viu. També hi haurà activitats a la biblioteca Mar de Llibres, com tallers i l'Hora del Conte. Begur també viurà un Sant Jordi de proximitat a la plaça de la Vila amb parades durant tot el matí, cercavila escolar, recitals de poemes, ràdio en directe i contes. A la tarda hi haurà xocolatada i també l'espectacle del grup Ameba amb dansa i ball de bastons. La jornada es tancarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Baix Empordà. A Pals, la jornada començarà amb la venda de roses a l'aparcament de l'Escola Cremany. A la tarda hi haurà berenar popular i animació infantil al pati de Calapruna. A les 7 de la tarda es lliuraran els premis del 29è concurs literari Llapis de Sant Jordi a l'Auditori de Calapruna. I Palamós també celebrarà una gran fira al carrer Major i a la plaça dels Arbres amb 34 parades de llibres, roses i artesania. A les 10 del matí començarà la lectura continuada de Granissat de Cafè de Josep Miquel Servià, en homenatge a aquest escriptor. La nit es farà l'espectacle Granissat de records i fantasies al Teatre La Gorga. L'obra de Servià és la protagonista de tot el mes a la Biblioteca Municipal. Platjaro, per la seva banda, proposa activitats durant tot el dia entre l'Avinguda Segueró, l'Espai Masia Bas i també la Biblioteca Mercè Rodoreda. Hi haurà pintura en viu, exposicions, jocs, gincames, contes, espectacles i concursos. També es lliuraran els premis dels concursos literaris i de dibuix i es faran tallers d'aquarel·la, salts de colors, maquillatge, entre molts d'altres. A Sant Feliu de Guíxols, la Rambla acollirà la fira de la taula d'autors locals i activitats per totes les edats. A més, a les 7 de la tarda sortirà la Marching Band amb les corals de l'Escola de Música Municipal de Guíxols, Vall d'Aron, una cercavila pels carrers del centre. I finalment, a Santa Cristina d'Aro, Sant Jordi se celebrarà a la plaça Mossèn Baldiri Reixac amb la lectura en veu alta, sardanes, cercavila musical, espectacles familiars, entre molts d'altres. També es farà el berenar del Drac, una de les activitats més esperades pels petits de Santa Cristina d'Aro. I canviant de tema, perquè les exportacions gironines s'han alentit durant el mes de febrer i han tancat el mes amb un descens del 2,1%, empreses per la davallada que han restat tant les càrnies com la indústria química i els fabricants de maquinària. Segons recull l'estadística del Ministeri, al febrer les firmes de la demarcació han exportat per valor de 690,85 milions d'euros. Per volum, el sector que ha baixat més en vendes és el clúster carni i percentualment la davallada més acusada la registren els fabricants de maquinària, Carla.
Després de començar el 2025 a l'alça i tancar el gener amb un creixement del 8,9%, les exportacions gironines es frenen, perquè durant el mes de febrer han anat a la baixa. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant aquest mes les vendes de les empreses del territori a l'exterior s'han situat en 690 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 2,1% en comparació amb el febrer del 2024, quan la xifra va superar els 700 milions d'euros. Si es passa la lupa per sectors, cap d'aquells tres que són motor a l'exterior acaben el febrer a l'alça, perquè tant la indústria agroalimentària com les químiques i els fabricants de maquinària tanquen el mes havent exportat menys que el febrer del 2024. En el cas agroalimentari gironí, la davallada se situa en 0,2%. Durant aquest mes, les empreses del sector han fet vendes a l'exterior per valor de 340 milions d'euros, és a dir, el 44% de tot el que s'ha enviat a l'estranger. Però dins de l'agroalimentari hi ha dues realitats, perquè l'augment d'exportacions que han registrat algunes empreses, com les del cafè, fruites o preparats de cacau, ha contribuït a pal·liar la davallada d'aquest clúster que per volum concentra la majoria de les vendes a l'estranger, la indústria càrnia. Segons recull l'estadística, aquest febrer les seves empreses han exportat carn i canals per valor de 150 milions d'euros. En comparació amb el mateix mes del 2024, aquesta xifra és un 8,1% inferior a la d'aleshores. I aquí hi té molt a veure la carn de porc. Darrere l'agroalimentari gironí i també per volum, el segon sector que té més presència a l'exterior és la indústria química. En aquest cas, al febrer, les seves exportacions s'han situat en 119 milions d'euros, cosa que representa un 3,2% menys. Sí, és cert, però, que a diferència de la resta d'empreses, les farmacèutiques no han patit tanta davallada d'exportacions, perquè dels 35 milions del febrer del 2024 ara han passat als 35,1. Tot i que l'alentiment que les exportacions gironines han viscut aquest febrer, els bons registres de gener encara permeten mantenir els nombres positius. Durant aquests dos mesos del 2025, les vendes de les empreses gironines a l'exterior freguen els 1.400 milions d'euros. I si això es trasllada en percentatges en comparació amb el 2024, suposa un increment del 3,2%.
I canviem de tema perquè hi ha dues empreses candidates al nou contracte de recollida d'escombraries i neteja viària a Palafrugell. Ara un equip de tècniques de l'Ajuntament les ha de valorar. L'alcaldessa, Laura Millán, destaca que han volgut fer l'anàlisi amb un equip intern perquè és el que coneix més la realitat del municipi d'Ani.
L'alcaldessa ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Palafrugell.
Fer aquest anàlisi des de la casa i no externalitzar-lo fora. Evidentment, potser si s'haguessin presentat 6, 7, 8 empreses haguéssim necessitat l'ajuda també de tècnics exteriors, però al ser dues empreses doncs creiem que és important que s'analitzi bé des de la casa amb les necessitats que tenim i evidentment sí que cal fer alguna consulta externa, però en aquest cas doncs aquestes tres tècniques estaran treballant fora del seu horari, posant-hi hores.
Millán preveu que la primera setmana de maig ja tinguin les valoracions de les empreses acabades. L'Ajuntament considera que serà un pas important després que l'última licitació quedés deserta.
Sí, esperem que, doncs, que un cop fetes les valoracions i surtin els resultats, les empreses no posin recurs i per tant no aturin el procediment i puguem anar seguint el camí que ha de fer aquesta licitació.
L'Ajuntament espera que la nova empresa comenci al setembre. Mentrestant, Palafrugell ha ampliat l'actual contracte amb Urbacer per afrontar els pròxims mesos fins que hi hagi el canvi.
I el Departament d'Agricultura abona més de 145.000 euros de l'ajut agroambiental als conreus sostenibles per la campanya 2024 al Baix Empordà. Es tracta d'una ajuda destinada a impulsar conreus sostenibles, Oriol.
Doncs sí, Antoni Carrera és des d'aquest dimarts el nou cap de policia local de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Arriba amb una trajectòria professional de més de 35 anys en diferents cossos de seguretat. Ha treballat a les policies municipals de Girona i Olot i ha estat cap de la policia local a Palafolls i Sarrià de Ter, entre altres. L'acte institucional de benvinguda es va celebrar a la seu policial amb la presència de l'alcalde, Jordi Colomí, i el regidor de Seguretat, Josep Martinoi. Durant l'acte, Carrera va expressar el seu agraïment per la rebuda de l'equip i va destacar la professionalitat dels agents. El nou cap ha anunciat que vol impulsar una policia més moderna i propera, amb nous serveis com l'educació viària i la millora de la relació amb la comunitat. L'objectiu és consolidar un cos policial al servei de les persones i connectat adequat amb les necessitats del municipi.
Ara parlàvem de que Antoni Carrera va ser nomenat nou cap de la policia local de Torroella de Montgrí, agafava el relleu de Vicenç Montero, que va deixar el càrrec per jubilació, però ara sí, parlem de que el Departament d'Agricultura ha abonat més de 145.000 euros de l'ajut agroambiental als conreus sostenibles per la campanya 2024 al Baix Empordà. Aquest és un ajut destinat a impulsar els conreus sostenibles. Ara sí, Oriol.
Aquesta línia de subvencions s'emmarca dins del pla estratègic de la política agrària comuna, vigent fins al 2027. Els pagaments compten amb el suport del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L'ajut fomenta pràctiques agràries que redueixen l'impacte ambiental, com la producció integrada i l'ús de fertilitzants orgànics. L'objectiu és millorar la qualitat del sòl, estalviant aigua i conservar els recursos naturals a llarg termini. En total, les mesures han tingut un impacte sobre unes 53.000 hectàrees de conreu arreu del país. Al Baix Empordà, 39 explotacions han rebut l'ajut amb un import que supera els 145.000 euros. Aquesta xifra col·loca la comarca entre les que més participació han tingut dins les comarques gironines. Les comarques que han rebut més ajuts són el Segrià, amb més de 2 milions d'euros, i les Garrigues, amb prop d'1,4 milions. En canvi, en altres comarques com el Baix Penedès o el Vallès Oriental, els imports són simbòlics i han arribat a una sola explotació.
I l'orquestra Diversiones celebrarà el 20è aniversari de la banda el 10 de maig amb una programació digna d'una festa major a Girona. La festa començarà a partir de les 4 de la tarda amb un concert a la plaça Salvador Espriu amb el duet de versions garrotxina Mam i Pipa. Albert Fort, el membre de Diversiones, ho ha definit com una fan zone, igual que es fan determinats partits de futbol com a prèvia de la trobada. Aquesta prèvia musical servirà com a inici per després fer una cercavila popular amb gegants, diables i castells i una xaranga que acompanyarà la banda tot i tots els seus seguidors fins a la Fira de Girona, on es farà la resta de la programació musical prevista. La idea de la Rua és donar valor a la cultura popular que participa de manera activa en les festes majors i també celebrar l'aniversari amb la gent. La previsió és arribar a les 7 de la tarda a la Fira de Girona i una vegada allà hi haurà un concert amb Miquel del Roig i després una actuació de DJ Dolça. A partir de 2:15 de la nit serà quan arrenqui el macroconcert de Diversiones amb la col·laboració de diversos artistes habituals en les festes majors, ho explica Albert Fort.
Farem els popurris que portem fent durant aquests 20 anys, els més emblemàtics, molta part del disco que vam gravar a la Mirona. Tots els clàssics de l'Orquestra Diversiones estaran en aquest concert. Estem preparant amb la Black Music tot una part del concert on hi haurà una gran orquestra amb 12 pitos, amb 5 coros, llavors crec que hi haurà una part molt potent, i llavors l'altra serà més disbauxa i més a l'estil d'aquest Diversiones.
Avui dia l'orquestra ja ha venut 5.000 entrades pels concerts que es faran a Fira de Girona. De les 6.000 que hi havia a la venda, la banda ha assegurat que podria esprema l'aforament de Fira de Girona, però com que el públic ja té una edat, volen garantir que la gent pugui circular amb tranquil·litat per dins el recinte. Albert Fort ha recordat que la ciutat estarà immersa també en la mostra de Temps de Flors i per això ha volgut agrair l'esforç que farà la ciutat en termes d'ordre públic per garantir el recorregut d'aquesta celebració. I els biòlegs que formen part de NOAA 18 Nusos, un projecte de documentació de cetacis aquí a la Costa Brava, alerten que el dofí comú està desapareixent de la Costa Brava. I per parlar d'aquesta problemàtica i dels diferents canvis que hi ha hagut en aquest tipus d'espècies a la nostra zona, ens visita una de les biòlogues marines que formen part d'aquesta entitat, NOAA 18 Nusos, Clàudia Auladell, bon dia.
Bon dia. Primer... sí, la veritat és que... des de que portem tots aquests anys fent censos, cada vegada anem vist menys, tot i que nosaltres en si de l'associació n'hem vist poquíssims, molt poques vegades, i l'única persona que n'ha vist és un dels naturalistes del grup, que em veia fa molts i molts anys. Sí que se n'han vist més al sud, al Garraf i aquelles costes, però... a la nostra no se n'han vist. Antigament se'n veien, aquest naturalista en veia fa uns 10-15 anys, però actualment ja no en veiem. Sí, sí, és un tema molt, molt preocupant.
Uh-huh. Esclar, com ha anat canviant, no, aquesta presència de cetacis al Baix Empordà? És a dir, perquè entenc que comentàveu, no, que hi ha una zona, el Canyó de la Fonera, on creieu que aquests cetacis van alimentar-se. Esclar, no ho sé, com ha evolucionat aquesta presència? És a dir, quin tipus d'espècies esteu veient cada cop menys i a què es pot deure aquesta manca de presència d'aquest tipus d'animals?
Aquesta, la del dofí comú, potser és la que s'ha notat més, la baixada. Ja us dic, nosaltres, des de que vam crear l'associació, no n'hem vist ni una vegada, tot i que un dels integrants en veia moltíssims abans, però sí que és veritat que hem fet molt més esforç per sortir al mar i per buscar animals. Llavors hem vist animals que abans no es veien i dels quals tampoc en teníem coneixement, o una part de l'associació tampoc sabia identificar, i hem començat a veure ara, per exemple, el zífid, no? Que és aquest animal que és de profunditat i que ells moltes vegades potser identificàvem com a dofí no identificat, no? I fa anys que n'estem veient, i cada vegada més, inclús amb cries. També hem vist catxalots, cosa que en guies naturalistes surt com si aquí no hi hagués cap presència de catxalots, i hi són. Últimament veiem molts caps d'olla gris, sobretot a la zona del Canó de la Fonera, allà on es pesca la gamba de Palamós, perquè els agrada molt aquesta zona profunda, i el que anem veient de manera més o menys estable són dofins molars.
I és clar, no sé a què es pot deure, no, aquesta reducció, sobretot de dofins, no? Comentaves que només un dels membres de l'associació, no, a 18 nusos, ha estat qui ha vist aquest dofí comú, i també no sé si la reducció d'avistaments d'aquests cetacis també ha anat a la baixa. No sé quines poden ser les causes que provoquin aquests canvis, no, en aquest medi que tenim aquí a la Costa Brava.
Bé, encara s'està estudiant, perquè sí que és veritat que a part del dofí comú el que veiem més és el dofí llistat. El dofí comú és el que persegueix els barcos de pesca i és el que està més a prop potser de la costa, i en canvi el dofí llistat seria el que competiria amb aquest dofí comú. Tot i així s'està estudiant les causes que poden ser, des de la destrucció d'hàbitat, cada vegada hi ha més barques, més soroll, se'ls molesta més. Pot ser la competitivitat amb aquest dofí llistat, pot ser la manca d'aliment, pot ser la contaminació, la pesca accidental. Poden haver sigut mil causes que encara s'estan estudiant, tant aquí com a l'Atlàntic.
Mm-hmm. Per tant, no és únicament cosa del Mediterrani, que, per exemple, vèiem casos, no, com aquestes denúncies que s'han fet en els darrers anys aquí a tota la costa de Palamós, també de Palafrugell, Mont-ras, tota aquesta zona en què hi ha molta circulació de barques, i a més aquestes barques es posicionen en zones que a vegades no tocaria. Potser això podria ser una de les causes, no, que fa que aquests cetacis potser no es trobin tant a la nostra zona, no?
Bé, això seguríssim que és un dels impactes més bèsties que tenen aquests animals. Utilitzen els sons per orientar-se, per relacionar-se, per alimentar-se. Llavors, qualsevol motor de qualsevol barca per ells és com anar-hi afegint impediments a la seva vida, al seu dia a dia. Llavors, sí, totalment. Ja es va veure durant el Covid que la reducció de barques feia que es veiessin moltíssims dofins molt més a prop de la costa del normal.
Mm-hmm. I què suposa, no, que per exemple, aquest tipus d'espècies desaparegui de la nostra costa? És a dir, entenc que formen part d'aquesta cadena alimentària que tenim aquí a la Costa Brava, és a dir, formen part de l'ecosistema.
Sí, en termes biològics, doncs, és com quan falta una part de la cadena, no? Llavors, de la cadena tròfica es desbalanceja tot i pot comportar greus problemes. Tot i així, són animals que es mouen moltíssims quilòmetres i milles cada dia. Llavors, no se'ls pot atribuir a un sol lloc, o no ho sé, per exemple, els dofins volars no estan només perseguint els barcos de pesca d'aquí. Poden moure's des de Cadaqués, França, el Golf de Lleó, baixar fins a València. Llavors són molt mòbils i sí que és veritat que potser l'impacte no seria tant com el d'un peix, per exemple, que potser és molt més territorial, però la falta de biodiversitat i de grans depredadors dalt de la cadena tròfica sempre implica canvis en la balança.
I, esclar, entenc que hi ha iniciatives i que hi ha projectes que intenten mirar de que aquestes espècies es trobin a gust en aquest hàbitat. Esclar, no sé què s'està fent des de les administracions o què s'està fent des de diverses entitats per mirar d'intentar preservar aquest tipus d'espècies a la nostra zona o en d'altres zones del Mediterrani.
Bueno, això realment és molt més complex que estudiar-los, perquè al final cada vegada sí que és veritat que les associacions intentem estudiar-los més i saber-ne més, com es mouen, com es relacionen entre ells, quines èpoques venen, quines quantitats, si venen amb cries, si van creixent, però al final no és una cosa que estigui a les nostres mans, ni probablement la de la Generalitat, no? Perquè, tal i com he dit, són animals que es mouen moltíssim i que potser doncs aquí no tenen tant impacte, però llavors arriben al Golf de Lleó i es troben, no ho sé, doncs, molta més contaminació, ho poso d'exemple, però sé que aquí tenim potencials projectes de parcs eòlics que sí que podrien ser un impacte per ells, o bé, tot el que puguem fer nosaltres per estudiar-ho és positiu perquè implica més coneixement, però a la vegada tot el que anem fent al mar és un retrocés.
Per tant, projectes com el macroprojecte del Parc Eòlic de Roses podria tenir impacte en la circulació d'aquest tipus d'espècies pel mar.
Sí, totalment. I destrucció del seu hàbitat, sí, sí. Totalment. Uh-huh. Augment de soroll, uh-huh, contaminació...
Esclar, perquè entenc que aquest tipus d'animals, no, el soroll els afecta, és a dir, no només el de les embarcacions, sinó de possibles infraestructures que hi pugui haver a nivell marí.
Sí, sí, sí. Ho eviten en un principi. Sí que és veritat que hi ha estudis a països més nòrdics on hi ha aquestes infraestructures i s'hi acaben adaptant, però porta uns anys i tot i així acaba sent una zona de pas, no? Una zona on abans hi passaven i potser hi menjaven, s'alimentaven, es relacionaven, no? Acaba sent una zona que potser al principi eviten i després hi passen. Però, clar, això és pèrdua d'hàbitat. Totalment, sí, sí.
I ja per acabar, perquè també una de les tasques, no, que crec que cal és aquesta conscienciació a nivell social, sobretot tenint en compte que aquí a la comarca ara mateix començarem amb la temporada de barques, de recreativa, d'embarcacions recreatives sobretot. En el cas de que veiéssim algun cetaci, ja no dic únicament els dofins, sinó algun tipus d'animal marí a la zona, què hem de fer per molestar el mínim possible? Perquè al final són ells els que estan en el seu hàbitat. Què hem de fer nosaltres per intentar molestar-los el mínim possible?
Doncs, bàsicament, per legislació, cada vegada que s'alvira algun cetaci o tortugues marines o... Bueno, sobretot amb els cetacis hi ha una legislació específica que diu que ens hem d'apropar com a màxim uns 60-80 metres. Sé que és molt complicat calcular això, però bàsicament és deixar una distància prudencial, que el sentit comú, que és el sentit moltes vegades que més falta a l'estiu, sigui el que ens guiï, no? Bàsicament, si els animals van en aquesta direcció, no creuar-nos-hi, apropar-nos-hi de costat, que si venen, vinguin ells, sempre veure'ls des d'una distància. Llavors, hi ha vídeos, no sé si n'heu parlat, però hi ha vídeos d'altres temporades d'estiu on es veien rorquals i hi havia 10, 12, 15 embarcacions seguint-los. Això per ells és un estrès molt bèstia. Llavors, seria evitar això, grans masses, persecucions il·legals al final, perquè ens estem apropant molt més del que per llei toca. I sentit comú, demanaria sentit comú.
Doncs esperem que la gent escolti aquest sentit comú i aquest estiu faci cas i intentem no ser el màxim de respectuosos, perquè tal com anem a la muntanya i anem a passejar a la muntanya i recollim les restes de la muntanya, al mar hem de fer el mateix i també respectar els animals que conviuen en aquest ecosistema. Tot i així, estarem molt pendents de la feina que feu des de l'associació No a 18 Nusos i també donar-te les gràcies, Clàudia Auladell, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més sobre aquests animals, sobre el seu estat de salut aquí al Baix Empordà i també donar-nos a conèixer una mica més tota la feina que feu des de l'entitat. Per tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Maria.
Que vagi molt bé i bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bona
dia. Que vagi bé. Adéu.
Adéu. Adéu, adéu.
Avui els núvols tornaran a ser presents a la tarda, sense precipitació important, matí amb sol i temperatura agradable. Vent de garbí a la tarda i mar ben tranquil·la. Demà repetirem el mateix tipus de temps.
Doncs nosaltres gaudirem d'aquest temps a la Diada de Sant Jordi amb tots els actes que tenim previstos a la comarca, des d'aquí, des de també Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que com sempre estem treballant per apropar-vos aquesta actualitat més immediata a la nostra comarca. Nosaltres acabem el supermatí aquí i ens acomiadem. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon Sant Jordi. Adeu, adeu.